I ara tenim així en nosaltres a Luis Cabedo. Ell és col·laborador de la casa i sempre té algo que contamos. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Com estem?
Pues anem a parlar avui de... I esos canals de televisió que de colp van començar a aparèixer...
I... La nostra vida.
Eh? I ens van fer més selectius, no?
Més selectius. Sí, avui en dia qualsevol crio se fica... És raro el que no tinga les televisions comercials que venen
plataformes.
A ser plataformes, digitals... Avui en dia està en un mando quasi que canviant 70 canals i al cap d'una hora no sap el que veure i se'n va a dormir.
O sigui,
estem fent zapping,
total.
Mirant caràtules de si quiero ver esto, si quiero ver lo otro i tal, no veiem res, més que fer zapping, 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 i al final no veiem res, però va haver una època en la qual m'incluís jo i segurament la majoria dels nostres oients. Tu no, Susana, com sempre, perquè com tens 20 anys, tu això no t'ho tinc que contar.
Sí, 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 pues entonces no res, jo escoltaré atenta.
Però va haver una època que en este país pues, vas començar primerament una cadena, que era la primera que avui en dia siguis estant, que és la cadena de tots, la estatal. Després va treure la segona cadena i així vam estar molts anys i entre els quals jo m'he incluït, la meva joventut, la meva niñez, pues, eren per això la primera i la segon canal. Hasta que un dia va sorgir en les nostres televisions el boca a boca de que estàvem fent, pues, n'hi havia un canal en el qual vam sintonitzar tots i vam veure que veiem un idioma que se mos resultava familiar perquè enteníem tot el que diuen i damunt tenia un brillo especial, era, es començava les teles en color, feien programes divertits, jo recordo un programa de la Trinca o l'hotel de tricicle, no? Que era que pensava que eren feien mímica i tota la gent li encantava, o la bola del drac, no?
Per exemple.
Qui no ha vist la bola del drac en català, que és com comentàvem en off, parlar en castellà se m'ho feia raro.
Raríssim.
No és els nostres, no? O conèixer el Club Super 3, o el mateix un desconegut Andreu Buenafuente en els programes de la nit, que després ja va ser en àmbit estatal, però...
Jo no sé si és perquè tenen un caràcter molt paregut al nostre, que els xistes, la forma de fer gràcia...
connecten en seguida.
Sí, sí. A mi, Andreu, jo sóc una fan absoluta.
Sí, sí. Pues, evidentment, haureu notat pues, que estem parlant de la TV3. No? La TV3 va entrar en les nostres vides i de la nit a la mateixa, així la diem, la catalana, se veu la catalana, però per a nosaltres no era el transcurs, l'idioma ni el de so, el que era aficionat del Barça, perquè ara n'hi ha molta gent del Villarreal i això, però en aquella època molts eren del Barça i tindre aquesta finestra oberta de veure partits del Barça directament i ho vivien en primera persona perquè és que ho transmitien en català,
claro,
no? Entonces, li donaven aquest plus añadit. Entonces, inclús programes, com hem comentat antes, de molta qualitat, que han sigut premiats en festivals importants de televisió i que ens donaven una alternativa a aquesta primera i segon canal que ja havia, que tot el món veia hasta entonces, no? Però per a que arribara aquesta televisió a les nostres cases, va passar un periplo de històries que a lo millor molta gent no sap, no? I és el que vinc a contar, no? La història de per què va arribar la TV3 a la nostra casa. I vam estar durant un període llarg de temps mirant aquesta televisió que al final la van clausurar per il·legal, o sigui, va vindre il·legalment i va ser clausurat per il·legal, no? Tinc que dir-te que la primera televisió autonòmica, jo avui estava mirant i pensava que era la TV3, la catalana, i no, la televisió basca va ser la primera que va obrir als seus ciutadans la possibilitat de tenir una alternativa a lo que hi havia, com hem dit antes, la primera i la segona, i damunt en el seu idioma, que era el basc. Però la TV3 a l'any següent va ser la següent i al poc de temps va arribar a tot el que és la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, a tota a la franja aragonesa, perquè ahí hi ha molta gent, molt parlem, però ahí també hi ha molta gent que parla català.
L'únic que jo tinc que dir, perquè de telecomunicacions algo entenc, és que això va per autonomies, és a dir, només se pot emitir des de la seva autonomia, igual que així només podem emitir a punt des de la nostra autonomia. Per lo tant, sí que era il·legal.
Sí, el que passa que en l'any 84 és quan va arribar la TV3 ací, i la nostra Canal 9, la nostra desapareguda Canal 9 va tardar per això, fins l'any 89 no va emitir. Entonces, esos 5 anys, diguem, no, nosaltres no podíem disfrutar de algo que era lo més paregut a la nostra llengua. Dic lo més paregut, aunque tots ho entenem, però com així entraran en seguida que si jo sóc catalanista, que si sóc blavista, que si sóc de
no, xodos. Al final, lo que notàvem era pues, que parlaven de l'arc mediterrani, és dir, era més pròxim, perquè, clar, la primera i la segona, pareix que tot passa a Madrid.
Sí, correcte.
I no passa tot a Madrid.
Correcte.
Entonces van por algo més proper nostre.
Sí, sí, sempre quan feien el temps que
claro.
Sempre veiem la zona, lo que tu ben has dit, veiem les Illes Balears, la nostra comunitat valenciana i Catalunya i veiem, i damunt sempre feia bon temps, eh? Ficaves ahí, te donava d'alegria perquè sempre feia bon temps.
Era lo més pròxim que teníem.
Sí, sí.
Emitint i que no parlava només de lo que de totes estes dels atascos que hi havien en la M30 i de sí, parlaven de
i damunt que professionals, com han parlat antes, i ara m'estava recordant, ara que t'estic com tu, com a presentadora de ràdio, doncs l'Àngels Barceló, vas començar, jo recordo veure els informatius d'ella en la TV3 i esta dona té que ser per valia, si no, no portaria la emissió d'un dels programes que ara mateix t'estarà fent competència en una altra cadena.
En la cadena SER, i ella SER. Era una molt bona professional, sí. També Julia Otero.
Julia Otero. Que també molt bé, van començar allí també, l'home de la mateixa Julia Otero, que presentava, no recordo el nom ara, que també presentava els informatius, vull dir jo que grans professionals que avui veiem en les cadenes, el Jordi, no sé què, un xic este que té la cara plena de graners, això.
Sí, este...
Que ara fa un programa a la primera, no recordo l'apellido ara.
Jordi González.
González també va, eh? Vull dir que grans professionals, que nosaltres vam tenir la sort de disfrutar-los antes que els demés, no? Perquè ara s'anem a mi... demostren la seva valia.
També
de que
va ser un escaparate per a d'ells, per a que la resta de mitjans vulgueren contratar-los.
Sí, sí, sí.
És dir, al final era una forma de poder tindre professionals d'una altra comunitat. El mestissatge és boníssim.
És bo per a tot, és enriqueïdor i n'hi ha que mirar-lo des d'aquest punt de vista. I després, cada un ja té que ser censor de si mateixa. Pues mira, pues no m'agrada, no tinc per què veure o no tinc per què escoltar-te. No té que haver ningú que ens diga el que tenen que veure i el que no tenen que veure.
Sí, en aquest cas és que el que se fa és, pues, com per exemple, una televisió autonòmica té la seva pròpia llicència, una televisió local té la seva pròpia llicència i el que van fer va ser organitzar, no?, l'espectre i cada un podia emitir en lo seu. Ara bé, se va plantejar en un moment donat el fet de que en Catalunya es visguera Canal 9 i que la comunitat valenciana se vesguera també TV3, sí. Que això haurà sigut un acord que s'haurà pogut arribar.
Inclús les Illes Balears, també, les tres autonomies, la reciprocitat, cosa que avui en dia la TV3 veu a les Illes Balears, igual que la IB3 se veu a Catalunya, i València s'ha desmarcat tant en un govern com el del PP, com ara en el del PSOE, que després te contaré, que igual que en el del PSOE també s'han desmarcat. No sé per què, així sempre hem tingut problemes, que quan la gent l'únic que vol veure és una oferta
quan
més televisiva.
Quan més oferta més àmplia tinga, millor.
Claro.
Que ara me contaràs lo del PSOE, contame-ho a mi, tots els sismes m'encanta.
No, te conto, el que era president nostre de la Generalitat, el de Morella, Ximo Puig, en aquella època era... un portaveu de l'ERMA i el PSOE no volia que se vera TV3. Cosa que després, anys després, va dir que sí, de fet va arribar la TV3 a Morella i tal. Però, és que després, fa poc, hasta fa 4 dies, era president de la Generalitat i tampoc ha fet res per la reciprocitat que hem parlat antes, no? O sigui, perfectament, ara sou president de la Generalitat, han hagut els problemes que van haver en el seu dia en Camps, que va ser el gran paladín contra la TV3
sí,
i tal...
Sí.
Però tu ara que primer no volies, després sí volies, i després has tingut l'opció de ser president de la Generalitat en majoria, que és juntament amb Compromís, altres partits, que són molt més oberts en el so de la llengua, tampoc has fet res per la reciprocitat. Que ja t'he dit jo que a mi la gent ja ni la veu, O cualquier plataforma with el paquete de la TV3, al menos
sí,
para
falta.
Sí, pero
no hem d'oblidar-nos que quan som veïns n'hi ha un moment en què les coses se mesclen. És dir, tu tens una veïna i ella viu en sa casa, tu vius en la teua, però n'hi ha un moment en què, per lo que siga, ens cruzem. O hi ha una franja, no?
Sí.
Que tenim coses en comuns i per què no? Poder veure-nos i poder parlar i poder saludar-nos, no? Els veïns, lo normal és que se parlen o que estiguen renyits, no?
Que és lo normal, el buen vecindatge és lo que fa progressar a tots, no? I així, pues, després d'esta llarga introducció, que quasi que te ho ha contat tot ja, vaig a contar-te a qui li devem esta raó, no? I això ho ha tret d'un texto d'una entrevista a la TV3 al protagonista de que avui en dia, no? Però en el seu dia van veure la TV3 en les nostres terres. I este li ho devem a Eliseu Climent. I ho dic perquè el passat mes de juliol el govern català va concedir la medalla d'or al valencià Eliseu Climent per el seu compromís per voler divulgar la nostra llengua i la cultura. Però te preguntarà, Susana, qui és este Eliseu Climent. Pues te diré que va ser un dels principals responsables de que les nostres comarques disfrutaren d'un tercer canal de televisió que, a més, parlava la nostra llengua, i no era altre, pues, com te van dir, la catalana o la TV3. Eliseu va ser l'editor, fundador i president d'Acció Cultural del País Valencià. Te preguntaràs, pues, què és això d'Acció Cultural, Susana? Pues és una associació cívica que va ser creada l'any 1971 i legalitzada l'any 1978, en la restauració de la democràcia. El seu objectiu és la promoció de la llengua i la cultura pròpia del País Valencià, així com la consciència civil que ens en deriva. A més d'ell, aquesta associació va ser fundada per Joan Fuster, Manuel Sanchís Guarner, Andreu Alfaro i Joan Francesc Mira, entre altres. A Eliseu, a mitjans dels anys 80, se li va ocorrir que estaria bé que TV3 arribara a la Comunitat Valenciana, una zona que en aquest moment estava despertant del franquisme, que necessitava una escola, cultura i mitjans en llengua pròpia. Eliseu, fa més de 14 anys, en una entrevista a TV3, contava que algunes de les anècdotes més curioses per el qual se va figurar del que ell, un gran número d'intel·lectuals i voluntaris de l'època, s'unieren esforços per a que la senyal de TV3 arribara a les nostres terres. En l'entrevista es començava dient: «Deixa'm que comence del principi. Jo un dia vaig anar a Catalunya i em trobo que estaven fent Dallas, però Dallas en català. I dic, home, això és molt important, important per al País Valencià, que en aquell moment estava en un procés de castellanització i en una situació nacional molt dèbil. I allò podria donar-li molta força». Això no te resulta molt familiar, això de la castellanització?
I tant.
I vaig anar a parlar amb el president Pujol. Li vaig dir: «Jordi, et demane un favor. Resulta que la TV3 arriba fins a Tortosa, al Montcaró. Gira, per favor, el repetidor i que les ones arriben fins al País Valencià». I l'endemà ja estaven girats. No sabien quina repercussió tindria aquella decisió i li van dur un dels moments més èpics del nostre país. País se referia al País Valencià, en aquest cas. En algunes poblacions del nord de la Comunitat Valenciana, la senyal de TV3 per proximitat ja arribava. Mira, no? Jo recordo que tenia un apartament en Peníscola i allí ja la veiem, ja. El detonant per a ser una població de més al sud, a la capital de la Ribera Baixa, a Sueca, un grup de 5 o 6 persones, entre les quals hi havia antenistes, un enginyer i un manyà, van començar a pensar com se podria captar la senyal del Montcaró. Ells també la podrien captar. I van idear un sistema domèstic d'antenes. Van començar instal·lant antenes a cases particulars. Eren unes 5 o 6 antenes llarguíssimes. Recordava un tal Daniel Baldoví, un dels antenistes. Este, Baldoví de Sueca, igual és família d'un que jo sé. I ens enviaven, i entonces ens enviaven a la Guàrdia Civil. Normalment ens enviaven a gent que no era de telecomunicacions. Enviaven, pues, això, la ordre de la Guàrdia Civil i venia a presentar. Venien a la casa i al particular i ens diuen: «I aquí, què presentamos?», preguntava. I nosaltres li diuen: «Pues presenten l'enxufe». No? I després nosaltres traiem el precinte i ho tornàvem a enxufar de nou. O sigui, tornàvem quan se n'anàvem, llevàvem el precinte i ja seguir emitint. Nosaltres pensàvem que no hi havia cap delicte. Nosaltres només volíem que la gent tinguera accés a un altre canal, que és el que hem dit a l'introduir, no? Nosaltres veiem que podíem tenir l'opció de poder veure una cosa nova. L'objectiu, explicava l'antenista Baldoví, era veure el gol a gol a la ciutat, ja que hi havia molts seguidors del Barça. Pues és el que t'estem dient, la programació. No, no entrem a juzgar si a sol o altre. També el temps comenta perquè el donaven d'una altra manera, mostraven tota la Mediterrània, o sigui, lo del temps, el que parlàvem, no? Que mostrava tot el Mediterrani i això pues, també m'agradava. En aquella època feien Dallas i la gent deia és que JR diu collons, eh? O sigui, era com el sistema, eh? Per ells era aquesta paraula pues, molt personal. Com que el sistema d'antenes a cases particulars no tenia prou potència, es va idear un altre. I se situaren a la part més alta de Sueca, a la muntanya dels Sants, van aconseguir que tots els tallers de la ciutat participaren i un diumenge van començar la construcció. L'enginyer va fabricar un microrepetidor en plan casolà i el manyà, l'obrer, per la caseta del repetidor. I els antenistes amb corrioles pues, alçarien el primer repetidor de TV3 al més pur estil artesanal. Era un moment en què la gent volia expandir la seva llibertat d'expressió, afegia Baldoví. Volien veure canals de televisió que no s'havien vist en la vida. Era tant la voluntat que tenien tots de veure un canal en la nostra llengua, conclou. Allò de Sueca acabava com a Solana, el ministre Solana. Enviant un delegat per a l'antena de Sueca. O sigui, va enviar allí a UEI. No hi ha valencià, no. El ministre de Madrid, el senyor Solana. Vull dir que la cosa començava a ser un poc grossa, ja començava a ser preocupant. El que va passar a Sueca va ser un detonant perquè Acció Cultural del País Valencià es decidís a organitzar la recepció de TV3 a tot el País Valencià. En aquell moment, explica Eliseu Climent, tenien dos problemes. Per una banda, la llei de tercers canals, segons la qual no podien passar d'una comunitat a una altra, que és el que hem comentat antes, Susana. Uh-huh, uh-huh. I després, la situació de la societat valenciana, que estava en plena batalla del valencià, amb el blavisme actiu i acusant a TV3 de cavall de Troia com un element de catalanització e imperialisme. Vamos, que el cuento sigue igual. Han passat 20 anys i això seguim que són catalans, que són... Quan el que tenim que veure que ho entenem tot, ho entenem. Lo important de la llengua és l'entenem. Doncs pues això, va haver-li una reunió clau amb José Lluís Albiñana, que havia sigut president del Consell Preautonòmic Valencià. Ell portaria les qüestions jurídiques i nosaltres l'agitació popular. El primer que van fer va ser un comunicat dient que anaven a posar 50 microrepetidors. Tancàvem el de Sueca, nosaltres en posàvem 50. O sigui, si m'ho amenaçàveu, per això. Però el més important va ser, seguint Climent, que aconsellats per Albiñana, van posar una querella criminal contra el que era per aquells anys delegat del govern Eugenio Burriel. La querella va arribar a Madrid i el director general de comunicació, Francisco Virceda, els va citar a una reunió. Després de més de dues hores de negociació van arribar a un pacte. Retirarien la querella criminal a canvi de que TV3 arribara només a la província de Castelló. Per què? Va remarcar Virceda, perquè castellón ja se sabe. No sé quina expressió vol dir, que nosaltres segur que som més afins als catalans o que als valencians.
Bueno, estem més propers, no? De...
Sí, però diu castellón ja se sabe. Com que som el ave raros, no? I per al nord de Castelló van començar. Toni Rollo era en aquell moment delegat d'Acció Cultural a Castelló i un dels responsables de la compra i el canvi del terreny. D'una manera, entre miraculosa i assadora, acolliria el repetidor del Bartolo. La muntanya del Bartolo estava situada al desert de les Palmes, a Castelló. Els terrenys que van comprar Acció Cultural per a la instal·lació del repetidor pertenecían a un aristócrata de Sevilla, coneguda como la marquesa. El problema era que en aquellos terrenos ya había una creu, la creu del Bartolo, y una entidad religiosa no volía que el repetidor tapara esa creu. Así que la mateixa entidad, la religiosa, es va encarregar de negociar un intercanvi de terrenys amb el veí del costat. Potser va ser la providència qui va valer per aquell intercanvi, però el fet és que els nous terrenys on se ubicaria el repetidor ja no perteneixien a l'Ajuntament de Benicàssim, això és molt important, perquè en aquells anys era socialista, a més de ser reticent a donar permís d'obres, sinó que per només uns metres ja estos terrenys pertenecien a la Pobla Tornesa. Molt recorda Toni Royo que el Partit Socialista del País Valencià havia donat ordre de no donar permís a la construcció de cap repetidor per a Castelló, ja se sabe, no? Però al ser cabanes d'un altre això, la Pobla Tornesa hi va donar llum verda sense cap problema, perquè com allí l'alcalde segur que no era d'això. Eliseu Climent somriu mentre ho recorda. Vaig tenir l'acert de buscar un dia, el 5 de març, que jugava el Barça contra la Juventus. I anunciarem que es donaria per TV3. Tot Castelló sintonitza TV3. A més, hi havia Platini, el mite, el jugador Platini. I ningú es va atrevir ja a tocar la televisió. I després de Platini vingueren els altres repetidors. O sigui, van a raíz d'un partit important de la Copa d'Europa, pues la gent, oi, damunt així que la majoria eren del Barça, pues van començar, i ja, pues ja van tindre la TV3, diguem-ne, de nostra casa. I això, i accelerant una miqueta tot el procés, pues això, després va vindre les comarques centrals, després van vindre les comarques d'Alacant, i aixina, després van vindre les denúncies de camps, que es van ficar denúncies a punta pala, no? Hasta van fer bonos, la mateixa Acció Cultural van fer bonos per pagar les denúncies i això, i més de 150.000 persones van comprar aquests bonos per a que se siguera emitint. Era la quota del Netflix de la mateixa manera, no? I així, fins al dia d'avui, així que va arribar Canal 9, després va haver discrepàncies del que hem parlat antes, de la reciprocitat, després, al final no era problema de llengua, al final era problema de merchandising, o sigui, tu com a emissora de local, tu el que vols, la TV3, si emitia tota la comunitat valenciana, tacatà.
Claro, claro.
I després estaven les audiències.
Claro.
I al final, entre la laguna legal que van estar estos jugant i tal, hasta que va aparèixer la Sexta, en un, crec que era el campionat d'Europa en Portugal, crec que va ser, i van omplir l'espectro de la TV3 en la Sexta, també li van tornar la
i se va quedar.
No? En una
sí, el que passa que hicien una llicència com calia, entonces...
I així va ser el final, diguem ja...
De les disputes.
De les disputes i de TV3. Però bueno, aquí vam tindre la sort de disfrutar d'estos canals de televisió i dels seus presentadors i de la seva diversitat, pues vam ser molt altres que estem així per contar-lo i recordar-lo.
Perquè no s'olviden les coses.
Perquè no s'olviden.
Pues Luis, gràcies per haver estat així i haver-nos contat això i això, a buscar coses com aquestes perquè la gent no se n'oblidi.
Molt bé, pues hasta la pròxima.
Gràcies.